femení i singulars. Amb Victòria Palma. El dia del funeral de Frank Sinatra, el 20 de maig de l'any 1998, l'església de Beverly Hills era plena a vessar d'una llarguíssima llista d'il·lustríssims convidats i també plena de milers de roses blanques i de gardènies que embriagaven l'ambient i ajudaven a posar el toc de glamour a l'adeu d'un dels artistes més grans del segle XX. El moment més emotiu, però, va arribar al final. Després de 2 hores de servei religiós, la família, els seus fills, van triar per acomiadar el dol un tema, un sol tema, en la veu del mateix Sinatra. Aquella cançó l'havia ajudat a impulsar la seva carrera quan només tenia 30 anys i l'havia acompanyat durant tota la seva vida. Com li agradava recordar a ell mateix, aquesta cançó i jo hem recorregut un llarg camí junts, fins al final del no-res, cap a algun lloc. Era Put Your Dreams Away. Deixa els teus somnis lluny per un altre dia i et prendré aquest lloc en el teu cor. Desitja un estel que no estigui lluny de tu. És el moment d'un nou començament. El començament de Sinatra havia tingut lloc molts anys enrere i aquesta cançó hi havia tingut a veure. Però quan el dia del funeral va sonar aquesta balada, probablement molts pocs dels assistents sabien qui l'havia escrit. Doncs era canadenca. I quan la va compondre tenia 29 anys. Es deia Ruth Lowe. Lowe havia nascut a Toronto el 1914, tot i que va passar la major part de la seva infantesa a Califòrnia. De fet, hi estaria uns anys, fins que el negoci del pare, una carnisseria, va començar a trontollar. Llavors la família va prendre la decisió de retornar a Toronto. Gairebé amb res, només amb un piano que havia servit i va servir a Ruth i a la seva germana per començar a rebre, tant en un lloc com en un altre, classes de música, de l'anomenada música clàssica. Però la instrucció no va durar gaire, perquè quan Ruth tenia 16 anys, el pare va morir sobtadament. I aleshores va haver de deixar les classes de música, l'escola i posar-se a treballar per mantenir a la família. Però encara en va trobar una sortida que li satisfeia prou. Era en una botiga de partitures, on la seva feina consistia en interpretar la música perquè els futurs compradors s'engresquessin a comprar la partitura. Hi va estar 5 anys, un temps suficient per agafar desinvoltura i ofici. I amb 21 anys, la sort la va anar a buscar. De fet, la va anar a buscar una orquestra de senyoretes que havia arribat a Toronto. Es deien Melodirs, una de les primeres bandes formada només per noies i que dirigia la carismàtica líder, la vocalista Ida Ray Hutton. La banda s'havia format un any abans i quan va arribar a Toronto li van brindar l'oportunitat d'unir-se a elles. Necessitaven reemplaçar la pianista només per aquella ciutat i el sindicat de músics va recomanar el seu nom. Però van quedar tan impressionades com tocava el piano i improvisava que finalment la van convidar a unir-se a elles. I així va ser com Ruth Lowe va començar a iniciar-se en el món de les gires i els concerts. Va estar 2 anys voltant, actuant per Nord-Amèrica fins que es va enamorar. Sembla ser que bojament, com diria ella mateixa. Va ser durant una actuació a Chicago quan va conèixer un músic publicista i només uns mesos després ja estaven casats. Però la felicitat els hi va durar molt poc, massa poc. No havia passat ni un any que ell va morir. En una operació d'aquelles que no tenen cap importància, però ja no va despertar. Aleshores Ruth, profundament desolada, va creure que el seu món ja no era aquell. I va tornar a Toronto, on sentia que hi tenia la llar. I va ser allà, reclòs en el seu apartament, quan va compondre «I'll never smile again, no tornaré a somriure de nou». Anys més tard recordaria quan la va compondre. Pocs dies després d'arribar a la ciutat, un dia vaig asseure al piano i de sobte tot el que tenia dins va començar a guiar els meus dits. Així va sorgir la melodia. La cançó comença dient «No tornaré a somriure de nou, com he somrigut en tu». «No tornaré a riure de nou». De què em serviria? Poc a poc va anar trobant sortida a la seva tristesa. Va ser quan va començar a treballar en la CBC, una de les ràdios de Toronto, com a pianista acompanyant. Va ser aleshores quan va ensenyar aquella cançó al director musical de l'emissora i ell la va voler interpretar. Però unes setmanes després, Ruth es va assabentar que una de les bandes de més anomenada en aquell moment, la banda de Tommy Dorsey, actuaven en un hotel de Nova York. I ella s'hi va desplaçar i va fer mans i mànigues per entregar la partitura a Dorsey. Aleshores tenien un jove vocalista d'origen italià que començava a obrir-se camí. Es deia Francis Albert Sinatra. En un moment de la nit, Dorsey va demanar al pianista que interpretés el tema i Sinatra la va cantar. Anys més tard, el mateix Sinatra recordaria. Tothom va callar. Es va fer el silenci. Vaig tenir una sensació especial, com si tots sabéssim que aquella cançó esdevindria un gran èxit. Era una cançó preciosa. Aquell va ser un bon moment, un moment clau per l'èxit del tema i del cantant, perquè a l'inici de la Segona Guerra Mundial, la cançó no només parlava de la tristesa de la seva autora, sinó que també parlava de la tristesa de tot el país. I això va servir al jove vocalista que aleshores alguns anomenaven Espagueti a fer un salt cap amunt en la seva trajectòria i va començar a arrossegar centenars de noietes. I això ja durant dècades. I a Ruth li va servir perquè el cantant confiés en ella. L'èxit va ser tan gran que només 2 anys més tard, Sinatra li demanava ajuda a Ruth per escriure una cançó que li havia de servir de tancament per un programa de ràdio. Ho necessitava gairebé un dia per l'altre. De fet, ella, explicaria anys més tard, ja feia dies que li rondava pel cap una melodia, però no trobava la manera de donar-li la forma definitiva. Així que va demanar ajut a 2 amics, Paul Mann i Stephen Weiss, una parella de músics emigrants vienesos que no feia gaire que corrien per Nova York. I en una nit, el trio va enllestir Put Your Dreams Away. I aquella cançó va acabar d'impulsar la seva carrera i el va acompanyar tota la seva vida. Fins i tot va servir per acomiadar-lo d'aquest món. I ella? Doncs Ruth va tornar a somriure. Després d'escriure Deixa els teus somnis lluny per un altre dia, és el moment d'un nou començament. L'any següent es va casar amb un empresari de Toronto, una persona allunyada del seu món creatiu, però en canvi va muntar el primer club nocturn de la ciutat. I això li va servir a ella per no desvincular-se del tot del món de la música. Tot i que va prendre la decisió d'agafar el paper de mestressa de casa i mare dels seus 2 fills. Però mai va deixar del tot ni de compondre ni de tocar el piano. Però ara només era per divertir-se, ella i els seus. Ruth Lowe va morir als 67 anys a la ciutat de Toronto. Uns quants anys després, els seus fills van anar descobrint qui havia estat en realitat la seva mare i van començar a recopilar els seus records i treballs per intentar que el seu nom no fos oblidat. El dia de l'enterrament de Sinatra, ells no estaven a la llista de convidats. En canvi, van viure amb emoció des de Toronto que la única cançó que es va sentir per acomiadar Sinatra va ser aquella que molts anys enrere havia ideat i escrit la seva mare amb l'ajuda d'aquells 2 amics vienesos. Una cançó que per a molts va ser la veritable cançó que va acompanyar tota la vida, fins i tot el dia de l'últim adeu a Frank Sinatra. When your dreams at night fade before you, then I'll have the right to adore you. Let your kiss confess this is happiness, darling, and put all your dreams away. Femení i singulars. Amb Victòria Palma.